dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C, they came to rock the party. Say what?
Comencem el dissabte fent esport, com sempre, i aprofitant que aquest cap de setmana tenim la Volta a Catalunya de ciclisme, volem engrescar-vos a practicar aquest esport, ja sigui com a activitat física lúdica o bé com a mitjà de transport. I primer que res saludem a la Jess Bonet. Jess, molt bon dia.
Molt bon dia.
Dèiem de seguir aquesta Volta a Catalunya, que l'estem seguint per RAC+1. No sé si tu també la segueixes.
L'estic seguint per RAC+1 i també l'estic seguint... Bueno, d'aquí una estoneta me'n vaig a seguir-la en directe.
Home!
Perquè passen a tocar al meu poble, així que aniré a animar-los quan passin pel Coll de la Mussara.
Fantàstic, i tant! Clar que sí, doncs escolta'm, ja ens ho explicaràs. Però
sí.
Comencem parlant dels beneficis d'anar amb bicicleta, perquè mirar-ho no es contagia, només mirant i seguint-la.
No,
es tracta de pujar-se la bicicleta, també.
Es tracta de que fem servir la bicicleta, no que ens les mirem, que també està molt bé, però hem de fer les dues coses.
Sí, sí, sí.
Evidentment és una activitat física com la resta d'activitats físiques que tenen una millora en diferents valors de la salut, doncs com per exemple milloren els nivells de colesterol o tenim millores a nivell cardiovascular i pulmonar, és a dir, beneficis genèrics de l'activitat física. Però en particular el ciclisme ens beneficiem d'un exercici sense impacte. Què vol dir sense impacte? Doncs vol dir que, per exemple, si tenim problemes articulars, doncs no sé, al genoll, i ens han dit, doncs mira, córrer no et va bé o saltar no et va bé, la bicicleta és una bona oportunitat per fer aquest tipus d'exercicis sense impacte per les nostres articulacions.
Doncs escolta'm, digue'ns algun lloc que t'hagi agradat molt fent cicloturisme.
Doncs mira, començant per Catalunya, que tenim racons espectaculars, et puc dir, doncs, per exemple, la zona dels ports de Tortosa, de Zeit, és fantàstica. La zona de l'Empordà, la ruta del Carrilet de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols és espectacular i, a més, per qualsevol nivell, perquè és completament plana, o fins i tot la Via Verda de Guissona. Però, si voleu anar fora de Catalunya, fora del nostre territori, us recomano moltíssim, si teniu moltes ganes de fer un viatge així emocionant, veient muntanya, però que no us importi pedalar a alçada i amb una mica de desnivell, el Kirguistan és el vostre país per donar-li una bona oportunitat.
Ens ve molt de gust viatjar, jo crec que la gent cada vegada té més ganes de sortir fora, però això ja és al nivell, no suposo.
Sí, per sí, però això és ja... O sigui, perquè sabem que tenim oients que els agrada fer molt d'esport. Llavors el Kirguistan és com l'opció per ells.
Fantàstic.
És pels esportistes que tenen moltes ganes de fer quilòmetres.
Sí, doncs escolta'm, aquí ho tenim, prenem nota. Kirguistan, i escolta'm, per la ciutat, què tal? Barcelona està preparada per tenir ciclistes?
Doncs Barcelona, la veritat és que ara té molts carrils bicis, igual que altres ciutats de Catalunya, i jo crec que comença a ser imprescindible fer servir la bicicleta com a mitjà de transport. I tenim l'opció, doncs, que ofereixen algunes ciutats com les bicicletes de lloguer, però després tenim la bicicleta de passeig, la bicicleta plegable o fins i tot les elèctriques, que avui en dia, doncs, jo sóc usuària per anar a treballar de l'elèctrica, que em serveixen per anar a la feina sense suar, llavors quan torno tanco el motoret i llavors a pedalar. Llavors tinc els dos beneficis, un de transport per anar a la feina i per tornar a casa de pedalar de veritat.
Doncs mira, em sembla una bona estratègia. Escolta'm, per acabar, normes bàsiques de seguretat.
Doncs molt, molt important. Sempre casc, sempre qualsevol que l'ajuda al casc ens pot salvar la vida. Sempre ulleres. Recordeu que fa un parell de temporades en vàrem parlar parlant d'unes ulleres Rudy Projects, per exemple, que les fan molt adaptades de totes les parts, d'aquí de la part del nas, etc. I ens van molt bé perquè quan anem en bicicleta anem a una velocitat més elevada que caminant. I a vegades, doncs, a la ciutat, doncs, hi ha el pol·len, hi ha algunes petites pedretes que s'aixequen del terra. Tot això ens protegeix molt els ulls. Per mi és imprescindible portar ulleres. I finalment, la llum davant i darrere, sempre per fer-nos visibles, i si anem de nit, perquè encara no ha sortit el sol, doncs portar roba que no sigui molt fosca.
Sí.
I si fem una bicicleta doncs, per més recreativa, doncs evidentment hem de portar una càmera de recanvi, la manxa, etcètera, etcètera.
Doncs és, agafarem la bicicleta, ara que ens hem inspirat amb la Volta a Catalunya mirant-la, ens contagiarem una mica i farem exercici traient la bicicleta al carrer. Clar que sí.
Fantàstic.
Que vagi molt bé i ens ho explicaràs la setmana que ve.
I tant que sí. Molt bon cap de setmana i a gaudir de pedalar.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Aquest dissabte l'Eva Comas Arnal arriba carregada amb una novel·la llarga que diu que li agrada molt. La signa un dels autors del segle XX que congreguen més elogis, com és William Faulkner, i que just fa poc Esther Tallada acaba de traduir al català per Edicions 1984. La novel·la porta un nom suggerent, Les palmeres salvatges. Eva, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Posa'ns en situació, perquè és tan important, primer que res, aquest autor, no? Aquest escriptor, el William Faulkner, en la literatura universal.
Doncs mira, escriptor nord-americà, que ens serveix molt per entendre la història dels Estats Units, i a més, no sé si sabeu que hi ha tot una sèrie d'escriptors a començaments del segle XX que són uns escriptors com, per exemple, Virginia Woolf o pugui ser Kafka, de diversos punts del planeta, que renoven tot el que és la literatura, la manera d'escriure, l'estil, no? Doncs William Faulkner és l'hereu. Ell escriu en els anys 30 i diguem-ne que hi ha dos tipus de literatura. Aquella que només busca les històries, no? I que ens captiven perquè ens atrapen les seves històries, però hi ha un altre tipus de literatura de la qual William Faulkner seria un gran representant, que intenta entendre i explicar com percebem les coses. Per tant, és un autor molt de primera persona, o si de vegades explica en tercera persona les històries, et fiques també en el lloc dels personatges, i saps allò que has viscut moltes vegades i cada cop i volta et trobes en un llibre i dius, ostres, això no sabia com explicar-ho, i ara aquest escriptor explica perfectament com vaig viure aquella situació, com vaig sentir aquell sentiment, no? Mm-hmm. Doncs això és el que fa William Faulkner amb obres com, per exemple, Mentre agonitzo, Llum de gos, el soroll i la fúria, que són obres capdals del segle XX i que, tot i que no ens atrapen potser tant com les altres històries, el que fan és ens ensenyen a percebre, no? Ens ensenyen a posar paraules als nostres sentiments.
Això és el que fa la fa universal, no?
Exacte.
També la seva obra.
Sí.
O sigui que podríem dir que el tema de... Bueno, de fet, hauríem de saber primer
sí?
quin és el tema, el plantejament.
Exacte. Sí, anem a veure com està plantejat Les palmeres salvatges, que a mi és un títol que realment m'encanta i que l'obra original, el títol, està inspirat en un salm de la Bíblia, no? Doncs bé, són... Qui compri aquest llibre, que sàpiga que tindrà no una novel·la, sinó dues.
Ah, sí?
Perquè són dues històries. És la història d'una parella, un enamorament molt boig, que a mi em va encantar. O sigui, tu imagina't un home pobre que li deixen un tratge i el posen en una festa, i en aquella festa s'enamora d'una dona. I resulta que aquella dona està casada. Però s'enamoren tant que la dona li explica al marit, mira, he conegut a un home que m'ha robat el cor i me'n vull anar amb ell, no? I el deixa el marit i se'n va amb aquest nou home, no? I és totes les peripècies d'aquesta parella en els anys 30, l'any 37, als Estats Units, doncs per viure el seu amor. I per l'altra banda, l'altra història, és la història d'un presidiari que ha estat posat a la presó per assaltar un tren, i és una presó oberta d'aquestes agrícoles que hi havia als Estats Units, no? Hi ha una inundació d'un riu, porten els presos a ajudar en tot aquesta, les tasques de
neteja, exacte, i de recuperació de
sí.
territori.
I ell, en aquestes tasques, s'escapa i fuig, i és la història de la fugida d'aquest pres, no? Per tant, són dues històries que són absolutament independents.
Podríem dir que el tema gira al voltant de la llibertat, també.
Exacte.
Això, o sigui, és el que els uneix.
Això és el que els uneix. És a dir, el que fa Faulkner és et presenta dues històries absolutament independents, però una a l'altra ressonen. perquè et van subratllant com si fos una poesia, no? Com si fos gairebé un cànon. No té res a veure una història amb l'altra, no estan connectades amb res, però el tema les unifica. I això, clar, està explorant l'intent de la gent per ser lliure, no? De dues maneres diferents, a través de l'amor i a través d'una fugida d'una presó.
Un exercici literari interessant i que, a més sí. a més, sedueix, que et capta. Sí. Com definiries aquest estil de narració?
Déu-n'hi-do, l'estil.
Sí?
Sí, sí, sí.
Però
sí.
fàcil? És a dir, que hi entres bé?
Mira, hi ha molt de diàleg, moltíssim, i amb el diàleg és fantàstic, però al mateix temps hi ha molta frase llarga. I, per exemple, el primer capítol, o sigui, agafeu-vos, després dels altres no, eh? Però el primer capítol és de frase molt llarga. És descriptiu, però descriptiu allò amb molts detalls, que veus molt als Estats Units, Nova Orleans d'aquella època, però és un estil super, super personal.
I ens agrada molt sempre comentar el paper dels traductors. L'Ester Tallada és qui l'ha traduït. Què t'ha semblat aquesta traducció?
Grandíssima traductora, Ester Tallada, ja la coneixem d'altres obres. En aquest cas, aconsegueix reproduir molt bé el parlar. T'he dit abans que hi havia molt diàleg i, per exemple, el William Faulkner utilitza molt slang, molta manera així barruera de parlar, no? I ell ha sabut traslladar perfectament els allavorens, els aixís, en tot el diàleg està molt treballat i realment aquest estil tan viu de William Faulkner que sembla que estiguis allà, en aquella situació, no? De vegades és avorrit, per què? Doncs perquè t'està transmetent una situació avorrida, però de vegades és supervibrant. Això ho aconsegueix principalment amb l'estil i Ester Tallada també ho ha sabut reproduir a la traducció.
Doncs escolta'm, té tots els ingredients perquè aquesta novel·la sí. ens agradi, ens sedueixi sí. i que valgui la pena tenir-la.
Ara de cara a Sant Jordi, que ja hem d'anar pensant
sí, noi, idees perquè després ens agafaran les presses, clar. Aquest prenem nota.
Sí, que sigui, si el voleu regalar, que sigui per una persona que estigui avesada a llegir o que li agradi l'alta literatura, la literatura de molta qualitat, perquè William Faulkner és un gran escriptor.
Les Palmeres Salvatges, moltíssimes gràcies, Eva. Ens trobem d'aquí 15 dies.
Gràcies a tu.
La primera pedra.
Parlem de psicologia i hi ha temes que sempre són recurrents perquè, escolta'm, comencem una dieta, per exemple, i ens mengem un xutxo. Un dia és un dia, ens diem nosaltres mateixos, però després sempre acaben venint els remordiments. I avui volem parlar d'aquests remordiments que sorgeixen aquí amb tantes i tantes altres situacions. Marta Torra, bon dia.
Bon dia, Noemí.
Per què ens acompanyen tant aquests remordiments? Què són? Què és aquest sentiment?
Mira, això, perquè som humans, el primer, no? I els remordiments sorgeixen quan realitzem un acte que nosaltres mateixos doncs, no ens agrada, no? Que ens el reprovem. Pensa que qualsevol acció comporta uns sentiments associats en ella i en el cas del remordiment és el sentiment de culpa que té una persona per aquella cosa que ha fet i que no li agrada, la incomoda o a vegades va en contra inclús dels seus principis o a vegades només la intranquil·litza, no? com aquesta anècdota del xutxo. Però degut a aquest acte, la persona a vegades el que fa és perdre aquesta calma interior, aquesta pau, no? que teòricament hauríem de tenir tots, i llavors sí que els remordiments poden formar part de la nostra vida, que inclús hi ha gent que té remordiments molt de temps, anys inclús, i comportar-nos problemes que ens causen dolor mental i psicològic. Però pensa que de remordiments hi ha de molts tipus, de menys greus fins a molt greus, i dependrà de la importància sempre, com ho diem moltes vegades aquí, Noemí, del que li donem. Però en tot cas ens sentirem a vegades per una cosa que acabem de fer immediatament, no? En el moment, aquest xutxo que ens acabem de menjar, o bé inclús remordiments després d'un any d'anys que haguem fet el que en
Segur.
Aquell moment sentim coses, no? Sentim culpa.
Per què ens costa tant treure aquests remordiments a sobre?
Doncs mira, perquè tots tenim el nostre propi concepte aquest de sobre el bé i el mal, sobre l'incorrecte i el correcte, i això, per això no hi ha. No tothom té els mateixos remordiments de consciència per una mateixa cosa i, de fet, hi ha persones que ni tan sols entenen de remordiments de consciència. El que ens passa és que sempre intentem actuar segons els nostres principis, fins i tot quan les coses no ens surten bé o no tenim raó. És aquesta coherència emocional que anem buscant els humans, no? fins i tot així trobem la justificació dels nostres actes dient-nos que és el millor que en aquell moment aquella decisió és la millor que podíem prendre en aquell moment. Tota aquesta justificació és deguda a la coherència aquesta emocional que ens fa actuar segons les nostres creences i els nostres valors, no? Ens costa molt aprendre a equivocar-nos i pensar que això és humà i que ens passa a tots i que ningú ens ensenya a equivocar-nos, però tots hauríem d'ensenyar als nostres fills a equivocar-nos, perquè així aquesta baixa tolerància a la frustració que veiem que està molt present actualment en els nostres fills, doncs potser no hi seria tant. Ens hem d'aprendre a escoltar i veure on creiem que ens vam equivocar, comprendre l'error i admetre'l, que són parts fonamentals del creixement i de deixar de tenir remordiments. Quan no sabem com treure'ns el remordiment de sobre, amb els conseqüents sentiments negatius, que això ho porta associats, fem servir la culpa per castigar-nos. Llavors entrem en aquesta flagelament, aquesta autoinculpació com una mena de penitència cristiana, no? De no saber com reparar el dany que ens hem causat i que hem pogut causar, no? De vegades fins i tot el remordiment que sentim no té per què ser cert, perquè ja el remordiment pot aparèixer únicament en el nostre pensament. I de fet, un dels principals problemes del remordiment és que està molt relacionat amb la influència cultural o social que hem tingut. Llavors pot ser, fins i tot, que el lloc al qual sentim remordiment sigui conseqüència d'un fet que no va ser negatiu. Per exemple, sentim remordiments per haver-nos barallat amb algú quan el que realment vam fer és reafirmar la nostra posició i no deixar-nos doblegar per l'opinió dels altres.
I davant de tot això, què podem fer? Com ho podem fer per no tenir remordiments?
Bueno, diverses cosetes, sempre saps que sempre podem fer coses.
Sí.
Doncs mira, una primera cosa és no confondre la culpa amb el remordiment. La culpa és el sentiment negatiu original i, en canvi, el remordiment serien les conseqüències que tindria la culpa i que apareixen com un conjunt de pensaments que es repeteixen en bucle i aquests sí que interfereixen en algun aspecte de la nostra vida. En un moment donat, els remordiments aquests ens serviran d'avís com per ajudar-nos a descobrir què és el que ens fa sentir culpables, què és el que objectivament hem fet i si realment les emocions que hi van associades, la ràbia, la tristesa, que sentim associades a ella, ens ajuden a canviar la culpa per la responsabilitat, perquè la responsabilitat sí que ens ajuda a reparar els danys, si és que n'hi ha, eh? Tornar a reviure aquest moment que ens fa tenir remordiments i recrear-lo, com si ho veiéssim en tercera persona, ajuda moltíssim, no? Des de l'empatia de l'altre. Ens ajuda a veure si l'emoció ve de nosaltres mateixos o de la influència que els altres tenen sobre nosaltres. És a dir, si són les creences i els demés el que m'han fet sentir culpables o sóc jo mateix el que em fa sentir culpable. Això per començar. Després, fer-nos responsables del que hem fet sabent que podem tornar a cometre els errors en el moment d'intentar reparar el que ens ha fet, el que ens ha fet tenir remordiments. Agafar la responsabilitat que ens toca, si n'hi ha, i intentar que aquesta no s'afegeixi a la situació actual. Perdonar-nos i perdonar.
Molt important.
Això és superimportant. Buscar el perdó de l'altre des del teu propi perdó, acceptant que és responsabilitat de l'altre el fet que et perdoni o no, i que la teva és perdonar-te a tu mateix per alliberar-te dels remordiments. I per últim, Noemí, aprendre de les errades. Creix amb elles perquè no tornin a passar i entén que molt del que et passa té a veure amb la teva personalitat i amb la teva experiència i que hi ha coses que has de canviar perquè no facis mal als altres ni a tu mateix amb els teus actes.
Totalment. Doncs avui ho hem intentat, com a mínim, tenir recursos per treure'ns aquests remordiments a sobre, sobretot quan aquests no ens deixen actuar de manera tranquil·la, en pau. Marta Torra, moltíssimes gràcies. Recordeu que si voleu seguir a la Marta Torra la podeu trobar, ella és psicòloga, cofundadora de l'associació Sentim, i la podreu trobar a www.sentim.cat o a martatorra.blogspot.com. Marta, com deia, moltíssimes gràcies, que tinguis molt bona setmana.
Molt bona setmana a tothom.
La primera pedra @raco.cat.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
Ja em sembla bé. Llegir el meu llit pot ser el millor que tinc.
Si no et conformes amb el que tens, és perquè no vols. Quan era petit, aquesta cantarella la vaig sentir a dir milers de vegades. Podríem pensar que només la diu gent conservadora. Aquells que els hi va bé qualsevol cosa mentre puguin anar tirant. Resulta, però, un gran antídot contra la depressió i les coses tan personals com materials fem que entrin en valor. Caim Riba ho diu, llegir el meu llit pot ser el millor que tinc, cantar cançons pot ser el millor que tinc, viure el moment pot ser el millor que tinc, i ja em sembla bé, ja em sembla bé. Doncs és una bona manera de tirar milles. Estar satisfet amb aquelles petites coses que mai hauríem dit que són les que ens fan viure, resulta un plaer a l'abast de la mà. Segueix caim. no hi pensis més. No hi ha res que sigui el millor, no hi pensis més. Tot pot tenir el seu costat bo. No hi pensis més, serà qüestió d'aprofitar cada moment. I ja em sembla bé, ja em sembla bé. Sí, perquè sovint ens enlluernem amb el que veiem fora de l'entorn més immediat. I qui sap si els que disposen d'aquells elements no en vegen tot allò que nosaltres disposem. Caim Riba, plorar per dins pot ser el millor que tinc. Riure tot sol pot ser el millor que tinc. Viure el moment pot ser el millor que tinc. I ja em sembla bé, ja em sembla bé. El millor de tot són els propis sentiments. És tot allò que ens demostra que estem i ens sentim ben vius. Aquelles circumstàncies que, sobretot, ens fan sentir bé amb nosaltres mateixos.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Ells, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Escolta'm, seguim al Liceu, ens hem presentat aquí perquè no volem marxar del Liceu.
Que ens hem apalancat.
Ens hem apalancat directament.
Ja hi érem la setmana passada, sí. I som aquesta i encara hi serem l'altra.
La que ve també.
Perquè no oblidem, estem fent la trilogia de Ponte, aprofitant que el Liceu ens ha programat les tres òperes que entre ell, llibretista, i Mozart, compositor, van composar, que són tres grans òperes capdals a la història de la música. O sigui que, escolteu, aquí ens tindreu, tres setmanes sentats en una butaca al Liceu.
Home.
Això no... Això és per recordar quin és. Vindrà l'Oviedo, vindrà l'Alemany a treure'ns allà.
No, és que no són prou còmodes com per estar tres dies, no. No pot ser, però bé.
Bueno, que tres dies, tres setmanes.
Tres setmanes, perdona, tres setmanes.
Imagina't, així portem. No. Bueno, recollim-ho, no, això? Va. Preparats tothom per anar a la segona parada?
Sí.
Don Giovanni.
Les de Mozart.
Favor, alegria, sí, infusió d'energia en vena. Xuta, jo sempre dic que d'aquesta obertura se'n pot fer servir per anar a fer aeròbic i coses d'aquestes. Però tu no diguis que amb això
és
no et posaries aquí a fer squats
sí,
i salts i tal, i sentadilla. Home, és
veritat,
meravellosa.
No havia vist mai l'òpera així, però m'agrada.
Ah, és que sempre posen música d'aquesta així moderna i xumba-xumba. Però escolta, aprofita per una obertura de Mozart i tal. Però escolta,
sí, saltarem amb ell.
El que deia, i quina òpera tan meravellosa, eh? De les més conegudes i triomfals de Mozart, perquè és un gran llibret, a més, també ressaltant, no?, aquesta feina de Ponte, que va de la comèdia al drama, del drama a la comèdia, és a dir, va oscil·lant. I la música, doncs, meravellosa, és a dir, ja trobarem tantes peces d'estils diferents. Per tant, ja us dic, aquest tàndem meravellós que ara el Liceu ressalta i que ens esdevé un cofre ple de joies precioses, ja veureu. Ens anem a Sevilla. Aquest acte primer de dos actes només, coneixem el criat de Don Giovanni, en Leporello, que el pobre, el ser criat, doncs està, el criat d'un noble, s'entén, està tip d'aguantar amunt i avall per les nits, mentre l'altre, clar, s'ho està passant pipa, perquè no oblidem que el Don Giovanni és el Don Juan de Tirso de Molina, eh? Per tant, és un gran... seductor. Una mica, si us en recordeu, parlàvem fa dues setmanes del vampir, no? I dèiem, clar, és aquest home que es va aprofitant de totes les seves víctimes, per cert, dones, que les ha d'acabar, doncs, xuclant la sang per no morir ell. Doncs és bàsicament el mateix, no? En Don Juan no té mesura i el que acaba de fer és ultratjar a dona Anna i quan apareix el seu pare, el comanador, el mata, tal qual. Llavors, la dona Anna haurà de posar-se a la cua perquè és una més de les agraviades, eh? Hi ha la dona Elvira, que és una altra perjudicada pel don, i, bueno, ella arriba a Sevilla amb ganes de guerra i de saber per què la va deixar. I llavors es troba amb el Leporello i li diu, tu vols que t'expliqui jo per què et va deixar? Doncs mira el catàleg aquest que porto aquí, on vaig apuntant tot el nom de les conquestes. Escolteu.
Imagina't, i ara va recitant, no?
Itàlia... Alemanya, aquí i allà, aquí i allà.
Sí, sí.
Manera més clara de dir-li a l'Elvira per què t'ha traïcionat, no és que t'ha dit, és que clar...
És que les traïciona totes.
Va, una darrere l'altra.
Va acumulant.
I espera, que encara per l'òpera, per acabar-ho de fer perfecte, buscarem una tercera perjudicada, que és la pobra Zerlina, que és una pastoreta que per allà passa, que s'ha de casar amb el seu noviet Maceto, i què és el que passa? Que en plena cerimònia apareix el Don Giovanni i patapam, ja es lia. Us podeu imaginar quina boda els hi dona als pobres nuvis seduint a la núvia. A més, a la boda aquesta acaben arribant l'Anna, la parella de l'Anna, l'Octavio, l'Elvira, i escolta, és en aquest moment que la dona Anna descobreix que el qui la va seduir, que era un emmascarat, era en Don Giovanni, i per tant és qui va matar el pare, i llavors jura venjança en aquesta àrea tan potent. Vendetta, és a dir,
Vendetta.
La dona Anna ara ja sí que no s'aturarà davant de res, com el que està fent el Don Giovanni, que escolta, hi ha tots els de la boda aquella de gent del camp, i els té a tots a dintre el palau, i ja li ha donat ordres al Leporello que comenci a tirar vi, perquè el que vol és que tothom estigui cau per poder-se quedar a la Zerlina. Escoltarem una de les àries potser més loques que té el Don Giovanni, que el que anima és a tothom a veure.
Això és una altra sessió d'aeròbic,
eh? Ho estava pensant, dic, mira,
sí?
Escolta...
Home, totalment. A més, estem dient aeròbic, que em sembla que ja ni es porta l'aeròbic.
No es porta, no, ja?
No, em sembla que ja són uns altres exercicis.
Ui, no, l'últim cop que vaig anar a un gimnàs, ja ni me'n recordo. Mare meva, que quita, quin rotllo, em quedo cada escoltant òpera i s'acabó. A tot això, que l'acte acaba amb una festa de màscares, on s'hi colen l'Anna, l'Octavio, l'Elvira, que han fet com una mena de consorci de la venjança, i, bueno, doncs, intenten tirar per terra els plans. El que passa és que sabrem si se'n sortiran a l'acte segon, perquè així acaba el primer. Bueno, bé, alegria,
sí, sí.
I així ens anem tots a l'entreacte a fer una copa i a comentar que bé que ho han fet i tal. A l'acte segon, què és el que passa? El que passa és que passen moltes coses de forma seguida. Bàsicament, en Leporello ja s'apunta també al grup dels agraviats. Perquè el que fa és el Don Giovanni fer-lo vestir de Don Giovanni. I llavors, clar, quan se'l troben els altres, li foten una pallissa i, clar, en realitat, aquí estan pagant és el Leporello, no? Total. El cercle d'amics del Don Giovanni es va reduint de forma seriosa. Vull destacar una altra àrea d'un altre personatge, que és el del Don Octavio, que està tan enamorat de l'Anna, que, escolta, li regala una de les àries, per mi, més boniques de tot el repertori de Mozart. en aquest programa.
Quina nota més llarga, aquesta,
les notes llargues i la xocolata espessa.
Sí, sí, i no s'ha mort.
No, i aquí està el senyor.
Li queda aire, encara.
No, molt ben fet, Costa Wingberg. Re, anem per feina. El cercle d'amics del Don es redueix tant que, acabant d'una nit tan boja de baralles i suplantacions en un cementiri, perquè s'està escapant de tota la turba que li va al darrere emprenyada, que són uns quants, es troba amb la tomba del comanador, que és el pare de l'Anna, el que va matar. És una estàtua que fa molta por, perquè aquest home ja generava molta presència, i el tio, és a dir, el tio, l'estàtua, el convida a sopar. I, bueno, diu, vamos, accepten, no?, tots dos a trobar-se en un descens espiral de la maldat de Don Giovanni. Què és el que passarà? Doncs que, sopant, apareix el comendador, que sí que apareix, i, escolta, li dona la mà, pum, i se l'endú a l'infern per mala persona. Per tant, el millor és que, bueno, l'òpera acaba, doncs, que el dolent acaba a l'infern per qui l'ha matat, i llavors l'Anna i l'Ottavio, doncs, són feliços, la Zerlina i el Maceto també seran feliços, l'Elvira, pobreta, que era aquella que quedava més despenjada, entra a un convent, i en Leporello trobarà a un millor senyor a qui servir. I és que, com acaba dient l'òpera, aquest és el fi de qui ha fet tant de mal.
Doncs mira, ja havia d'acabar així.
I així acabem.
Fantàstic. Escolta'm, doncs, contents de seguir Mozart, i la setmana que ve més Mozart, però ara ens quedem amb aquest final.
Això, que fa mal, que marxi, fora.
Fora. Que tinguis bona setmana,
Marc. Una abraçada a tothom. Adéu, adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Els dissabtes anem al cinema de la mà d'en Joan Maria Morros. Joan Maria, molt bon dia.
Què tal, bon dia?
Doncs mira, amb ganes de seure a butaca.
Sí.
Sí.
Doncs mira, seure i quedar-te bastant enganxada en aquesta història.
Que bé.
És una pel·lícula que els crèdits ja ens estan fent venir ganes d'anar-la a veure. Luis Tosar és el seu actor principal. I després tenim a la direcció en Jorge Coira, que ens va agradar molt una de les seves últimes creacions, que és Hierro, la sèrie de la Candela Peña a Movistar Plus. A més, també està al darrere de Sé Quién Eres. I el guió és del Jorge Garrick Echevarría, que ell té dos goies per dues pel·lis, també, que han tingut molt èxit, que són Celda 211 i Les Reies de la Frontera. La pel·lícula d'avui ens explica una història sobre els alts poders de l'estat espanyol i les relacions que té un policia que és l'encarregat d'anar-ho com netejant tots els problemes que hi ha per aquí. És una de les produccions que s'ha encarregat de poder veure en el Festival de Màlaga, i a més, diguem-ne que ve molt d'actualitat, perquè aquesta setmana, recorda que dijous explicàvem la mort de Luis Roldán, que va ser el màxim responsable de la Guàrdia Civil, i molt lligat en tot una xarxa de corrupció i de corrupteles que hi va haver fa uns quants anys ja en el govern de l'estat espanyol. Aquella història que estava El home de las mil caras, que és una pel·li de la qual ja n'hem parlat aquí, i que ara, qui vulgui, la pot recuperar a Netflix, ens va bastant lligada amb la pel·lícula de la sessió d'avui, que és Código Emperador.
No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo.
¿Tienes algo bueno que me quieras contar?
La verdad.
A ver si la encuentras. Tiene un perfil falso en redes sociales.
Eso suena bien.
Me llamo Alex.
Wendy.
Aquí ja tenim un dels ingredients d'aquesta història, en Juan, que és en Luis Tosar. Entra en contacte amb una assistenta filipina d'una parella que està molt implicada en tràfic d'armes. A partir d'aquí veurem tota una operació per intentar aclarir i, diguem-ne, que acabar amb aquesta història. Ell és en Juan, en Luis Tosar, el seu personatge treballa pels serveis secrets i és l'encarregat d'això, d'anar deixant alguns dels problemes que tinguin les altres esferes i per anar, diguem-ne, que posant les coses en l'ordre que toca, de la manera, diguem-ne, que més senzilla i més neta possible. T'haig de dir que la pel·lícula, jo trobo que està no estem parlant d'una de les millors pel·lícules de l'any, però no està gens malament. La van estrenar fa encara no una setmana, va ser l'encarregada d'obrir el Festival de Màlaga, que també s'acaba aquest cap de setmana. I després, també, una vegada l'haguem vist, jo crec que estaria molt bé que poguéssim fer un pack i recuperar la pel·lícula de L'Home de les Mil Cares amb l'Eduard Fernández, que la tenim a Netflix. Perquè, bàsicament, del que estem parlant és això, de com funciona el que hem arribat a dir, com les, o determinat sector de les cloaques de l'estat i sobretot aquest funcionament. Hi ha un personatge que està molt bé també en aquesta pel·lícula, que és el Miguel Rellán, que és el superior que té en Luis Tosar a la policia, i diguem que totes les seves aparicions, a més te'l creus, és a dir, fa un d'aquells papers, saps, que de les més altes autoritats no polítiques que té l'estat, i realment arriba a clavar la història i arriba a fer absolutament creïble el seu paper. Tenim també la Maria Boto, que fa el paper d'una periodista que està relacionada amb en Luis Tosar i amb qui li va passant tota aquesta mena d'informació. És a dir, diferents ingredients que hi ha aquí. També tenim una trama, diguem-ne que una mica romàntica entre en Tosar i l'Alexandra Massancai, que ella és l'actriu que dona vida en aquest personatge, en aquesta assistenta filipina que hi ha en aquesta casa inicial on comença la història. Podríem dir que arriba a ser una mena de minicicle que han fet el cinema espanyol en aquests últims anys, de denunciar i de portar alguns d'aquests casos reals a la pantalla, i a més, com a mínim, els que s'han fet fins ara s'han fet amb bastant èxit, i jo diria que amb una possibilitat de poder fer aquí un apartat especial dins de totes aquestes històries de thrillers i d'adaptacions de casos reals.
Doncs mira, ja tenim tarda feta. Demà sí. Sèrie televisiva i
sí.
Molt diferent.
Sí, no té res a veure. Continuarem. Mira, com que la setmana passada et va agradar tant allò que et portés històries sobre investigació d'assassinats, sí. Doncs ara continuarem.
Mira, investigarem un assassinat. Ajuda de desconnectar
perquè
una mica.
Com que un l'acceptes...
Sí, un no. Sí. Ara si tots dos estan matant, escolta, no.
Aquesta, una mica de violència en aquesta sí que hi ha, sí? Código Emperador, però vaja, assumible.
Bueno.
I si no, és a dir, és d'aquelles que no és gratuïta, sinó que està...
Sí, la vida té ben... violència i a vegades no es veu.
I violència té la vida.
I violència té la vida. Jo no m'haguéssim millor. Bona manera de tancar la secció. Demà seguim parlant de sèries televisives.
Que vagi bé, fins demà.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Parlem de ciència, ho fem amb en Jesús Purroi, que és autor de 100 qüestions per identificar la pseudociència, juntament amb en Jordi de Manuel, i nosaltres avui volem parlar de quina diferència hi ha entre un fet de la natura i una teoria científica. Jesús, molt bon dia.
Molt bon dia.
En principi, clar, nosaltres ho relacionem, és a dir, hi ha un fet a la natura i això pot desencadenar una teoria científica. Però, clar, aquesta relació no és tan directa.
És que és molt curiós, perquè el fet, o sigui, la idea de fet, de que mirem per la finestra hi ha un núvol i dic, mira, hi ha un núvol, això és un invent modern. Els antics i els medievals no distingien, com nosaltres distingim, entre un fet, una opinió. Els diaris tens notícies, opinió, entreteniment,
sí, sí.
I més o menys sabem la diferència. Però això, en realitat, gairebé podríem dir que s'ho inventa Galileu. Quan posa el termòmetre, apunta cap a la Lluna i diu, escolti, la Lluna no és perfecta, té cràters i muntanyes i coses. És un fet que la Lluna no és perfecta. I els contemporanis diuen, no, perquè la tradició ens diu que la Lluna és perfecta. I no, escolti, és que aquí hi ha un fet, no? Ens hem de posar d'acord que això és diferent i ara hem de veure com ho expliquem, no? I llavors, és com que és un invent modern, ens trobem que, per exemple, el rei Sir de Pèrsia, vale? Heròdot ens explica que el rei Sir viatjava amb una caravana de carros carregats de recipients de plata que portaven aigua bullida d'un riu que passava per allà prop de casa seva. Llavors, quan anava a fer campanyes a l'altra punta del món, anava amb aigua bullida, perquè només bevia aquella aigua. Clar, això és un fet. Mm-hmm. O sigui, mira, aquest senyor anava amb la seva aigua pròpia. Han de passar més de 2.000 anys perquè vingui Pasteur i digui, quan bullim l'aigua, la fem segura per beure. Per tant, tu tens un fet que no pots explicar.
Clar.
Fins més de 2.000 anys després, quan algú et posa una teoria científica, que és la teoria germinal de la malaltia, que et diu hi ha malalties que estan causades per microorganismes que podem trobar a l'aigua.
Sí,
i quan
sí.
La bullim, quan pasteuritzem, aquella aigua és segura per beure. Llavors, hi ha aquesta relació entre fets que de vegades podem explicar o no podem explicar i teories que al damunt d'aquests fets els expliquen i, per anar bé, si són teories científiques com cal, també poden preveure coses que passaran a partir d'aquella teoria.
Clar, aquí hi ha tota aquesta investigació científica que sempre ha d'anar de la mà, és evident.
Clar, perquè explicar és molt fàcil.
Sí.
Perquè qualsevol cosa ho podem explicar i els antics doncs, explicaven les coses de moltes maneres. Però explicar de manera que aquella explicació després et pugui dir com que els planetes es mouen segons aquestes lleis, jo puc saber exactament on serà aquest planeta amb tal data del futur, o puc saber quan hi haurà un eclipsi en tal data del futur, clar, aquí estàs validant que aquella teoria és una teoria científica i que funciona.
Perquè... Per tant, moltes vegades hi ha teories que no porten enlloc.
Exacte. És que la teoria en llenguatge col·loquial és gairebé sinònim d'opinió. Tinc una teoria. A mi em sembla que...
Sí. I a més tots en tenim moltes,
tots
de teories.
Tenim, sí,
eh?
Sí,
la seva. Tinc la teoria que... Amb què et bases? Ah, no sé.
Clar. És d'aquelles paraules perilloses perquè tenen un significat, allò com molt tècnic, eh? Sí, sí. Però després té un significat més col·loquial. I quan es confon l'una i l'altra, llavors ens trobem que totes les teories funcionen igual de bé. I parlem de la teoria de l'evolució com si fos una ocurrència, no?
Sí,
I en canvi, els fets... són coses que de vegades poden estar en discussió, perquè moltes vegades els fets són resultats de que tu amb una màquina mesures una cosa. Per exemple, el telescopi de Galileu és una màquina.
Clar.
I dius, no, tu no estàs veient cràters, tu el que passa és que tens les lents
malament.
Sí. No?
Brutes.
Brutes o trencades o el que sigui. No? Llavors, sempre els fets poden arribar a ser sospitosos. Poden arribar a ser sospitosos. Però quan tu tens fets comprovats independentment i tens una teoria que explica no només els fets passats, sinó també els fets futurs, d'alguna manera ja comencem a estar en un terreny més segur.
Per tant, molt al tanto de les teories científiques i molt al tanto també dels fets de la natura que analitzem.
Sí, no tot el que veiem és un fet, perquè una màquina que fa pampallugues no necessàriament està mesurant l'energia dels unicorns. Sí, fa pampallugues, però no és l'energia dels unicorns, és una altra cosa, no?
Exacte, exacte. Per tant, com sempre, aquí volem matisar perquè moltes vegades donem per segures coses que no ho són, i aquest matís és el que volem ficar nosaltres, a través d'aquest filtre que ens aporta el Jesús Porroy. Moltíssimes gràcies,
ens
veiem d'aquí unes setmanes.
Un plaer.
La primera pedra.
Parlem de filosofia i ho fem ben acompanyats, perquè ho fem amb la Montse Crespin, que és professora de la Universitat de Barcelona de Filosofia. Montse, bon dia.
Bon dia, Noemí.
Avui un tema que té molt de pes, el tema de les promeses.
Mm-hmm.
Tenen valor jurídic i valor moral.
Sí.
Però val la pena parar-nos a pensar en això, no?
Sí, perquè plantegen molts problemes filosòfics, jo crec que molt interessants. I és veritat, com deies, promesa doncs, té implicacions jurídiques i morals. Les jurídiques perquè encara té un rol, la promesa, en el que són les lleis. Per posar un exemple, el Codi Civil Espanyol recull en un dels seus articles el que és la promesa de compra-venda. Vol dir, en aquest cas, que quan jo prometo doncs, vendre o comprar, havent-hi no? aquesta conformitat entre els parts, entre la cosa i el preu, doncs aquesta promesa dona dret als contractants per reclamar recíprocament el compliment d'aquest contracte.
Uh-huh.
Això és importantíssim.
Exacte.
I això té unes implicacions que jo crec que els nostres oients tenen molt, molt clares. Morals, aquí estem ja una miqueta amb més complexitat.
Terreny més insegur.
Clar, perquè, per exemple, connectem promeses amb la qüestió de la justícia. Posem per cas, John Stuart Mill, a la seva coneguda obra L'utilitarisme, doncs afirma que és injust faltar a la paraula donada a algú. La frase aquesta, que potser hem dit en alguna ocasió, et dono la meva paraula, significa que prometro doncs, fer alguna cosa per aquella persona, no? M'agrada en aquest cas que en castellà existeix fins i tot la frase feta dar palabra y mano, donar paraula i mà, perquè en aquest cas assegura encara més doncs, el compliment del que s'ha promès. Clar, què és el que succeeix? Quan incomplim la nostra paraula donada o altres incompleixen allò que ens van prometre, doncs, clar, sentim d'una banda doncs, moralment responsables, o considerem aquell o aquella que incompleix doncs, que ha estat deslleial. Bé, aquesta idea de responsable deslleialtat també significa que el que fem amb una promesa és contreure doncs, una obligació, un deure personal.
De totes maneres, suposo que aquí hi ha una part cultural també. Hi ha cultures sí. que respecten més la paraula i cultures que no tant. M'equivoco?
Jo crec que sí. És cultural, és religiós també.
També.
És a dir, l'herència religiosa del que significa, una promesa. A diferència de, recordem, del jurament, una promesa té un caràcter personal, és la persona només, no?, que s'implica. Què significa jurar? Doncs que és la teva persona envers algú altre superior que és teu.
Sí, sí, per això a vegades et deien de petit, és molt lleig jurar.
Clar. Perquè estàs posant, clar, no?, la teva paraula, en aquest cas, davant de Déu, no? I per tant, si incompleixes, encara té, no, no sé,
unes conseqüències.
Implicacions, sí, sí. No?, per aquells, no?, que tinguin aquestes creences. Sí, jo crec que nosaltres, no?, el nostre context cultural són importants. També és veritat que a vegades fem promeses que no podem complir. Coses que diem i que ja, no?, per si mateixa són falses promeses. I això no és pas perquè no volem complir amb aquesta paraula que hem donat, sinó que a vegades no podem arribar a complir. Per exemple, no?, un policia doncs, que una víctima li reclama, no?, doncs, no sé, faré alguna cosa per investigar. El policia, que és el que dirà?
Sí, sí.
Farem tot el possible per trobar, doncs, això, no?, el lladre o el que sigui. Però, clar, no depèn només del policia, d'ell o d'ella, sinó que depèn de l'atzar, també. Sí, de certes circumstàncies que, a vegades, no tenen a veure amb la voluntat franca, íntegra, d'aquesta persona, doncs, en intentar fer tot el possible, doncs, per arribar, doncs, a donar, doncs, amb aquest... amb aquesta persona, no?, que ha comès aquest delicte.
Que, per tant, hi ha la part de la persona que no li donarà valor a la seva pròpia promesa, que aquí, moralment, hi ha una part molt lletja, és a dir, tu no compleixes, i l'altra, la persona que s'autoinculparà tant de no poder complir una promesa quan no només depèn d'ell, com en aquest cas. No?
Correcte. I això ho hem de tenir en consideració.
Hi ha dos pesos morals, no?, per un cantó i per l'altre.
I això és que aquest matís és molt important, no?, perquè a vegades és veritat que tenim la voluntat i fins i tot podem expressar aquesta paraula, però clar, no?, hi ha obstacles que no podem dominar.
I això és el que ens ha de permetre també perdonar-nos a nosaltres mateixos. A vegades arrosseguem amb una culpa que tampoc no és nostra.
Clar. I això també és veritat que depèn de la rigidesa, per dir-ho d'aquesta manera, amb la qual intentem complir amb aquesta promesa. I això sí, no?, tu ho deies molt bé, depèn de la cultura, depèn també de les nostres societats, de certs, no?, elements religiosos, com comentava, heretats o no, i depèn, jo crec, moltíssim de la persona. Si tens un grau, diguem, més o menys, diria que fort d'aquesta veu de la consciència, que al final és un tribunal intern.
Un tribunal intern, sí. Que moltes vegades és molt dur.
A vegades crida molt.
A vegades
i pesa molt. Sí. En algunes persones, hi ha d'altres que no tenen consciència, per tant...
Sí, clar, és que aquest és l'altre, no?
Hi ha tot sempre... és paper mullat,
Ah, exacte, hi ha gent que no té paraula i això també és... moralment de... molt sí. valorable. Doncs ens agradarà molt que ens recomanis per tancar alguna lectura, que en aquest cas és una novel·la, per poder reflexionar una mica més sobre aquest tema.
Una novel·la molt, molt interessant, de l'any 1958, del pintor, escriptor i filòsof suís Friedrich Dürrenmatt, que porta per títol La promesa, Requiem per la novel·la policiaca. I això ho va publicar Navona Editorial l'any 2013. I parla una mica, doncs, això, no?, que és el que succeeix quan un investigador, un policia, doncs, porta fins a les darreres conseqüències una promesa.
La promesa. Doncs amb aquesta recomanació de lectura ens quedem. Montse, que tinguis molt bona setmana.
Igualment, Noemí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
doncs, que contents de tenir-te aquí, perquè, escolta'm, festa major, no, avui?
Sí, 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 sí. Avui és la festa d'Eurovisió de Barcelona.
Sí, noi.
Serà tot un esdeveniment. Avui segur que molta gent d'Europa tindrà els ulls fixats a la capital catalana, perquè realment el cartell és força impressionant. Ja te recordes tota la gent que actua, la Rosa, sí, la Conchita Wurst, i el que anunciaven dimecres, Jamala.
Que fort, eh?
Jamala, és molt fort.
Estaràs al rovell de l'ou aquesta nit.
Sí, 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 sí. No, realment, ostres, no sé com serà, però poder viure en primera persona com aquest crit esgarrador que sempre fa quan mostra l'horror de la guerra del seu país, realment...
Recordem que és la cançó que representa Ucraïna.
No, la cançó que va guanyar
que
l'any
va guanyar,
2016
perdona, que,
per Ucraïna,
exacte.
I que ara doncs és refugiada, viu a Turquia, va haver de marxar del país, la van convidar.
Ha fet actuacions per justament tenir diners per la causa ucraïniesa.
Sí, 67 milions d'euros va arribar
67
a recollir
milions,
en una sola nit. I bé, que està com a ambaixadora de la situació del seu país. Ella va denunciant l'atac de Rússia on pot, i avui serà Barcelona en directe. Vull dir que...
Ens ho explicaràs la setmana que ve, que tindrem moltes ganes que ens
ho
diguis.
Ho faré, ho faré. Lo de Jamal ha estat una de les grans notícies de la setmana, però no l'única, perquè també a la mateixa festa d'aquesta nit van afegir els The Roop, que l'any passat tenien aquest exitazo. Let's go, hey, right at my home. It's okay to dance alone, dance alone, dance alone, dance alone, dance alone.
T'he canviat el rotllo completament. Jo també, ja ho he
vist. És que va arribar a fer 15 milions de visualitzacions aquesta cançó, el
YouTube.
I avui també els tindrem remenant l'esqueletó.
Està molt bé, està molt bé. I escolta'm, repassem les que més èxit estan tenint, les que
sí,
més votacions.
Sí, perquè ja tenim totes les cançons d'Eurovisió.
Ara sí,
aquest
ara
és el titular de la setmana, perquè bé, estàvem pendents de que les anessin seleccionant totes, ara ja està, les 40 ja les tenim. Per tant, efectivament, podem fer el rànquing. A hores d'ara del que diuen les cases de les apostes. Tampoc et sorprendrà gaire, almenys no, al principi, perquè en el primer lloc segueix Ucraïna.
El que et deia, ara sí.
I que va a molta distància, segur, perquè, bé, tothom s'està solidaritzant amb el seu cas. Jo crec que la història és complicada, t'ho he plantejat algun cop, cada vegada hi ha més veus de gent que diu que igual haurien de participar fora del concurs, que, clar, la gent potser no votarà la música.
Bé,
però... Ara mateix és el que tenim.
I el context no el pots esborrar.
Ah, això és evident. En primer lloc, Ucraïna. En segon lloc, també, els eterns favorits. No t'ho coni, i Blanco, triomfadors a Sanremo per Itàlia, esperant renovar el premi. Però bé, et porto una tercera d'aquesta, sí que no l'has sentit.
A veure.
Suècia.
Sona molt bé, clar, això has d'afegir-hi tota l'escenografia,
l'actuació... Sí, tot i que és bastant simple, eh? Sí? Aquesta noia el que fa és seure a terra i comença ella soleta amb un focus, darrere té com una mena de pantalla, i el màxim que fa és aixecar-se i doncs tenir de fons la pantalla aquesta, un joc de llum, girar, és bastant, bastant intimista. Mm-hmm. Però bé, ja veus, està en tercera posició, havent-se escollit fa pràcticament no res, aquesta noia.
Caram.
Sí, sí, encara no té el seu primer disc, que es diu Cornelia Jacobs, i canta aquesta cançó que es diu Hold Me Closer, amb una interpretació que fixa't que ja l'han arribat a comparar amb artistes com Sia, com Lady Gaga o com Bonnie Tyler.
Caram.
Per tant, paraules majors. Tercera classificada, de moment, a les apostes, aquesta de Suècia.
Anem a la quarta.
I la quarta és Regne Unit.
Costaria a mi ser jurat, em costaria molt.
Però una mica ho ets, que tu vas de votar.
És veritat.
Hauràs de tirar-ne una, sí, o dues, sí, o 25, pots votar els que vulguis. En qualsevol cas, aquest home també té molt bones crítiques. Ell és un tiktoker superfamós al Regne Unit, que es va sorgir del confinament, va començar a gravar versions a TikTok amb el confinament, i ara és una estrella, es diu Sam Ryder, i bé, ha aconseguit arribar a aquest punt. Fixa't que ja hi ha dos Big Five, que són el grup aquest que va directament a la final, entre els cinc primers, cosa que no sol passar. Cinquena posició, una altra balada, la de Grècia. But if we die together now, we will always have each other.
Together now, I will hold you till forever. If we die together, die together now. Dius que ella és mig noruega.
Sí, és grega, però de família, viu a Noruega. De fet, el compositor de la cançó és noruec. I això és important perquè podria seduir a tots els països nòrdics si encaixa amb el seu estil. De fet, potser és per això també que ara mateix és la quarta favorita del festival. Igualment, ja saps que jo sóc més aviat discotequero. Abans escoltaria a Chanel, que per cert va vuitena en aquest mateix rànquing a hores d'ara, i que estaria molt bé si això es complís. Mm-hmm. També aquesta setmana, per cert, també hem sabut que la cançó de Chanel havia de ser per Jennifer López.
Ah?
Sí, però es veu que la van enviar a l'equip de la Jennifer López, al final la Jennifer López no deia res i van dir, doncs cap una altra.
Mira.
I això, bueno, doncs dona nivell. De fet, tota la gent que deia sembla Jennifer López tenien raó. Sí, per tant, que en total hem sentit a les 5 favorites, com deia, són 40 països, que són els mateixos de l'any passat, menys Rússia, que la van expulsar per la guerra, i també dos afegitons respecte a l'any passat, que són Armènia i Montenegro, que s'havien retirat amb el tema del confinament, i ara tornen. Curiositat, aquest any és la primera vegada a la història d'Eurovisió que no es canta en francès. La primera cançó guanyadora va ser en francès. Doncs no n'hi haurà, perquè ni els francesos canten en francès perquè la fan en bretó. Ja l'escoltarem un dia. Diuen que s'assembla molt a les tanxugueires.
Doncs ja m'agrada, molt bé, sí. Molt bé.
Avui no teníem temps perquè et volia portar també les últimes.
A veure, va.
Aquestes són les favorites, doncs les que ho porten pitjor. Tercera per la cua. Podríem dir que és una apreciació o apropiació cultural. La fa Romania, escolta. Hola, mi bebé. Hola, mi bebé.
Llámame, llámame. Llámame, llámame. Canta en castellà, eh?
Sí.
Hola, mi bebé. Llámame, llámame. Com és això?
Però és tot el que diu en castellà, eh?
Ah, val.
Després les restes en romanès i aquests musiquetes, però bé.
Bueno.
Mira, jo crec que han volgut agafar l'estela de fuego i una mica això.
Bueno.
No podem dir que de moment els hi vagi bé, però bueno, tampoc la trobo... Bé, digue'm-ho com vulguis. Els dos últims, per això van ballant, eh? Hi ha dies que és un i un dia que és un altre. Per tant, jo te'ls poso tots dos i tu mateixa valores. Una d'elles és Macedònia.
Que són les que van més al final, no estan malament. No. Ja m'agrada, vol dir que...
Jo he de confessar que m'agrada més nivell... que la grega.
Sí,
però...
és veritat. El nivell serà alt, això vol dir.
Això sí, sí, suposo que sí. Aquest any hi haurà molta balada. Vull dir que això també, potser també les perjudica, perquè es reparteix el vot. Com et deia, aquesta hi ha dies que està última, però altres dies, l'última de totes, la més mal classificada, les apostes de totes les cançons, és aquesta. Cobres mene truquim strano, tajas
hoćem te. A ti drugem u srce, on tajas piše va. De rao. A tu je moj sanje. De rao, Dani, entre vacaciones en el mar y Toni Manero, diu.
Són un grup. Són un grup eslové, la cançó es diu Disco, però té gràcia perquè el grup es diu LSP, que són les sigles en anglès de l'última porció de pizza. Per tant, no em diguis que no seria cruel que l'última porció de pizza fos l'últim classificat a Eurovisió.
Una miqueta, però no tancarem amb aquest.
No, acabarem amb un possible nou hit, aquest. Just go on. Te'n recordes, Noemí, que et vaig explicar que els americans havien decidit importar Eurovisió i que feien l'Eurovisió americana?
Sí.
Doncs va començar dilluns.
Ah, i què tal?
Doncs aquesta és la primera de les classificades de totes. És un home que es diu Houston, que interpreta, representa, a Rhode Island, però n'hi han d'haver molts més. Ara faran una gala cada dilluns fins al 9 de maig, que és la final, i actua gent al tanto, perquè, per exemple, hi ha Michael Bolton, que representa Connecticut, Mercy Gray, que representa Ohio, Jewel per Alaska, Cisco Maryland, vull dir que té un nivell, i podem sentir cançons que igual són molt xules i que aquí també podem veure, perquè RTV Play penja les gales els dimarts a les 8 del vespre, a partir de la setmana passada, i ara, doncs, cada setmana anirem tenint.
Caram, doncs mira, tenim un nou festival que seguir.
Exacte.
Ens acumula la feina.
Pues quedava poc, però bueno, de moment et deixo amb aquesta única, de moment, classificada per la final.
L'escoltem i la setmana que ve ens expliques la festa d'aquesta nit.
Ai, sí, m'agrada.
Estarem atents. Que vagi molt bé la festa i tota la setmana.
Igualment, molt
adéu-siau a tothom. Just go on. Kept it in the back of my mind. I knew that we